L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Un dia més ens disposem a prendre el pols informativament parlant a l'actualitat del territori i ho fem sempre, també ho farem així, avui dijous 27 de juny des de la particular perspectiva que ens ofereixen les diferents emissores municipals associades a EMUTE i els seus serveis informatius. Una crònica de la jornada que, com cada dia, obrim, introduïm a ritme de titulars i que avui encetarem parlant de qüestions polèmiques i urbanístiques, en este cas referint-nos a l'Ajuntament d'Alcanar, que ha desestimat les al·legacions presentades pels veïns afectats pel cas Turoff. A Santa Bàrbara, l'Ajuntament presentarà mocions de suport al català de la Franja, també per demanar més celeritat en el procés judicial en què va ser víctima una jove de la Ràpita. Ho farà a la sessió de ple que aquesta tarda se celebrarà a l'Ajuntament Planer. Passarem per l'Ametlla de Mar. Ho farem per conèixer les millores a la franja litoral per l'arribada de la temporada de bany, unes millores que haurà d'assumir econòmicament el mateix Ajuntament, ja que la Direcció General de Costes del Ministeri de Medi Ambient no té pressupost. L'eurodiputat de Convergència i Unió, Ramon Tremosa, denuncia que el pla hidrològic proposat pel ministre Arias Cañete no presenta el cabal ecològic mínim per a l'Ebre. La comarca del Montsià encapçala el nombre de rescats de tortugues marines a les costes catalanes. Avui coneixerem també els cursos d'estiu que aquest mes de juliol promou l'Escola Municipal de Música de l'Ametlla de Mar. I avui també parlarem d'una exposició, Godall, 125 anys de carnavals, una mostra que arriba al Museu de la Galera. Per últim, destacarem també qüestions de caràcter comercial i enfocades al turisme, perquè el Consell Comarcal del Baix Ebre i la Confederació de Comerç de Catalunya han presentat la campanya Oberts al Turisme al Baix Ebre. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes i qüestions que, si us interessen, de seguida comencem a desenvolupar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'informació parlant de qüestions relacionades amb l'urbanisme. L'Ajuntament d'Alcanar ha desestimat les al·legacions presentades per una trentena d'afectats per l'enderroc dels habitatges construïts per Turoff amb una llicència il·legal. La informació que avui publica l'Agència Catalana de Notícies diu que els propietaris, entre els quals també l'administrador concursal de Turoff, al·legaven principalment la seva indefensió davant el procés judicial obert i que ha resolt enderrocar el complex de 32 apartaments. Al respecte, el consistori, sense entrar en el fons de la qüestió, insta els afectats a traslladar la seva reclamació al jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona i adduix que, com a administració local, es limita a complir de forma correcta el procediment d'execució ordenat per la jutgessa. L'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, ja ha signat el decret d'alcaldia que tomba les al·legacions i durant els pròxims dies es comunicarà als afectats. El regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament d'Alcanar, Manel Martí, argumenta els motius pels quals el consistori ha desestimat les al·legacions dels propietaris dels apartaments de Turoff. L'escoltem.
Els veïns van presentar un seguit d'al·legacions i era estudiat que els serveis jurídics van poder pujar-les i revisar perquè crec que estan argumentant els veïns són centrals i tenen raó o no, són temes que no han delegat a ningú davant l'Ajuntament del Canàs, no han delegat davant del jutjat, perquè ells, sobretot, el que aleguen és que han tingut una certa indefensió. En qualsevol cas, que no són clar que estem ara, el que està fent és complir una sentència, i des d'aquesta sentència està fent el procediment correcte per fer-ho. I el que diuen és això, que des del punt de vista, les al·legacions són les fonts de rebutjar.
Manel Martí explica també que els afectats encara poden presentar aquest recurs de reposició i recórrer al contenciós administratiu.
En qualsevol cas, els veïns encara tenen de fer un recurs de reposició, inclús després de la contenció. Si no passa això, l'Ajuntament esperarà el termini, perquè nosaltres el que fem en el decret era donar-li un termini a les unitats per a que fes el seu càrrec. Si per aquest termini no han fet i no han presentat cap altre recurs, el que farem serà com evidentment no haurem enderrocat, doncs l'Ajuntament no pot ser assumir de manera subsidiària aquest enderroc i iniciar el procediment de licitació del projecte i després la licitació de l'enderroc físicament ja.
Manel Martí creu que el procés encara es pot dilatar alguns mesos més si els veïns mantenen la seva voluntat de plantar cara judicialment a l'enderroc, més enllà dels intents del consistori de guanyar temps per poder trobar una sortida legal a la situació, que tot i el recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s'han vist molt compromesos després que el Suprem rebutgés el Pla Especial de Reforma Interior, el PERI, per adequar urbanísticament l'espai. Els veïns han demanat l'obertura d'un incident d'execució i van amenaçar amb denunciar altres habitatges en una situació urbanística similar a la mateixa zona. El cas, destapat per l'Agència Catalana de Notícies, va posar en evidència que no només el complex de Turov, amb 32 habitatges en uns terrenys on només se'n podien construir 9, va suposar multiplicar la densitat permesa als terrenys amb clau de ciutat-jardí. Entre els anys 1997 i 2003 es van arribar a edificar 614 habitatges en espais on el planejament n'autoritzava 179.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la Ràdio Municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
L'Ajuntament de Santa Bàrbara presentarà mocions de suport al català de la Franja. També ho farà per demanar celeritat al procediment judicial en el que va ser víctima una jove de la Ràpita. Concretament, aquestes iniciatives estan previstes per al ple que l'Ajuntament planer ha convocat per aquesta mateixa tarda, i així ens ho explica des de la Plana Ràdio, Tere Giner.
Efectivament, Domènec, aquesta tarda a les 7:30 està previst que la Corporació Municipal es reuneixi per tal de celebrar la sessió ordinària de ple corresponent al mes de juny i on, entre d'altres punts, està previst que s'aprovi el programa de festes majors que celebrarà el municipi del 12 al 21 de juliol. També s'ha de nomenar el nou jutge o jutgessa de pau i es presentarà a aprovació el compte general del passat exercici 2012. En temes urbanístics es posaran a votació per aprovar, si s'escau, l'inici del procediment per l'execució subsidiària de l'arranjament dels defectes existents a les obres de rehabilitació de la Masada de Martí, l'actual Museu de la Vida a la Plana, i també a les obres del Centre de Dia Municipal. La corporació presenta dues mocions, una per instar una major celeritat a l'acció de la justícia pel procediment obert contra el presumpte autor de la mort de la jove rapitenca Estela Calduc, morta en un atracament a una entitat bancària a Cambrils, i una altra moció en defensa de la denominació del català a la llengua que es parla a la Franja. Escoltem l'alcalde de Santa Bàrbara, Jordi Boronat.
Portar-les al ple i donar, en el cas de la moció de la Ràpita, pues a tots els familiars i sobretot a tota la gent de la Ràpita. Va ser un assassinat que un homicidi que nosaltres, bueno, a totes les Terres de l'Ebre, ens vam sentir molt identificats amb el poble veí de la Ràpita. Les reivindicacions i tot el que ha passat a posteriori amb el tema judicial també pues, ens ha afectat molt, i jo penso que és una mostra de suport per als veïns de la Ràpita i també sobretot a nivell familiar, i una mica sí, amb la nostra aprovació, amb el nostre granet d'arena, podem fer que algo canvie perquè no passen aquestes coses, pues això és el que intentem a través de l'aprovació, a través del ple d'esta moció de suport a la família d'Estela. Per l'altra banda, també una moció de defensa del català a la Franja, perquè entenem des de l'alcaldia, des del ple municipal, i veurem els grups que ho aproven, entenem la unitat de la llengua amb les seves particularitats territorials i això està demostrat científicament i a nivell acadèmic, i és molt trist el que estem vivint dia rere dia amb el tema del català, i el català a la franja ha sigut un atac més en contra pues, d'esta unitat a la llengua demostrada científicament. El que fem pues, és una mostra de suport i col·laborar amb el nostre petit gra d'arena per denunciar aquestes barbaritats no? que es fan i aquesta falta de lògica i sentit comú.
El ple començarà a les 7:30 d'aquesta tarda i, com és habitual, serà retransmès en directe per la Plana Ràdio.
Gràcies, Tere. Anem ara cap a l'Ametlla de Mar per conèixer les millores a la franja litoral amb motiu de l'arribada de la temporada de bany. L'Ajuntament de la Cala ha hagut d'assumir els treballs de reparació d'accessos i mobiliari davant la manca de pressupost de la Direcció General de Costes del Ministeri de Medi Ambient. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
L'inici de la temporada estival ha portat a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar a fer diverses millores en tota la seva franja litoral. Així, a la reposició de sorra que es va fer el passat mes de maig, s'han d'afegir altres petites reposicions de sorra a les platges del Trèvol, la Marina Sant Jordi i l'Alguer. A més, s'han hagut de reparar i reubicar alguns elements de mobiliari, com ara les dutxes de les platges, en especial el mollet de pixavaques, per facilitar-ne l'ús dels usuaris. A aquestes actuacions s'han d'afegir petites reparacions en els accessos a platges com Pixavaques, l'Alguer, Cala Pepo, Cala Vidre i Cala Fort, reposicions de pedra i ferm, donat que des de la Direcció General de Costes del Ministeri de Medi Ambient s'ha comunicat a l'Ajuntament que no disposen de pressupost per assumir aquestes actuacions. Escoltem Rubén Lallana, regidor de Territori i Sostenibilitat.
Bé, estem al damunt de la temporada d'estiu, s'ha tirat sorra a les platges, s'han adequat, s'han fet el manteniment previ que cada temporada fem abans de l'obertura de les platges, però hi ha alguns petits detalls, sobretot de paleteria, doncs, de pedres i rajoles que estan sueltes, estan trencades, d'alguna baraneta que amb els colls de mar s'ha trencat, d'alguna escaleta també en alguna platja que doncs, ha saltat la rajola, i el que estem fent ara és suplir totes aquestes mancances, solucionar-ho i intentar que estigui el més aviat possible. Perquè ara ja iniciada quasi bé la temporada estiuenca? Doncs perquè la responsabilitat de manteniment de les platges és de Costes de l'Estat, de Madrid. I doncs, esperant, negociant, a última hora se'ns ha dit que ells no es podien fer càrrec, tenint una partida econòmica, l'han exhaurit i no podien fer-se càrrec de res més. Per tant, doncs, l'Ajuntament ha decidit doncs, fer-ho amb els nostres propis mitjans, amb la brigada, perquè vivim, som un poble turístic, vivim de la qualitat de les platges, tenim platges amb banderes blaves i no ens podem permetre el luxe, tot i que siguin petits detalls, doncs de tindre estos desperfectes a les platges.
També s'ha renovat la pintura blanca de tota la balustrada del passeig marítim de la zona nord, que uneix Pixavaques amb la punta de Balcells, i continua per tot el carrer Mediterrani fins a la plaça del Dofí.
Gràcies, Olga. Seguim ara parlant de qüestions de caràcter mediambiental i ho fem perquè l'eurodiputat de Convergència i Unió, Ramon Tremosa, ha presentat una bateria de preguntes a la Comissió Europea sobre la proposta del Pla Hidrològic Nacional per la conca del riu Ebre, amb l'objectiu que les institucions europees tinguin absolut coneixement del projecte del govern espanyol. Tremosa ha demanat que es garantisca el rigor científic a l'hora de prendre decisions, que es respecti el territori i que s'assegure el manteniment de la nova reserva de la biosfera per la UNESCO de les Terres de l'Ebre. L'eurodiputat denuncia que el pla proposat pel ministre d'Agricultura, Miguel Arias Cañete, no assegura un cabal mínim ecològic per al riu. Quan totes les projeccions climàtiques per als pròxims anys parlen d'una gradual i preocupant desertització del nostre territori, el govern espanyol, en contra del consens del territori i amb manca de rigor científic, impulsa decisions que amenacen la sostenibilitat de les Terres de l'Ebre, donant un cop més incentius a la reivindicació d'un estat propi, declarava Ramon Tremosa. El pla hidrològic de la conca de l'Ebre vigent és de l'any 1998. L'aprovació de la Directiva Marc de l'Aigua, Directiva 2000/60 de la Comunitat Europea, ha obligat a revisar la planificació de les diferents demarcacions hidrogràfiques espanyoles. En aquest sentit, el 12 de maig de 2012 es va iniciar la consulta pública de 6 mesos del nou pla hidrològic. El Tribunal de Justícia Europeu va condemnar l'Estat espanyol el 4 d'octubre de 2012 per l'incompliment dels terminis establerts en la directiva. I parlant encara de qüestions mediambientals, hem de fer també referència a una informació que avui publica Diari de Tarragona, i segons la qual la xarxa de rescat de fauna marina posada en marxa pel Departament d'Agricultura l'any passat ha permès constatar la presència d'una important colònia de tortuga babaua a la costa del Delta de l'Ebre. Gràcies, sovint, a l'avís dels ciutadans, els agents rurals han recollit enguany un total de 12 exemplars d'aquesta espècie al conjunt litoral català, la majoria ja morts, 9 dels quals han estat a les costes del Montsià, concretament a les platges de termes municipals com el d'Amposta, Sant Jaume d'Enveja, La Ràpita i Alcanar. La badia dels Alfacs és, per les seues condicions especials i la temperatura més elevada de l'aigua, un hàbitat idoni per a que hivernen, explica Ricard Gutiérrez, tècnic de fauna litoral i marina del Departament d'Agricultura. Amb l'arribada de les bones temperatures, aquestes grans tortugues marines marxen cap a d'altres llocs de la Mediterrània, però algunes perden la vida abans, per l'edat, perquè pateixen accidents o per l'acció humana, i els seus cossos acaben arribant a les platges. Durant aquest mes de juny, la xarxa de rescat de fauna marina ha trobat un total de 7 exemplars, 6 dels quals a les costes del Montsià i un a Calafell, l'únic, de fet, localitzat en vida. En anys anteriors, aquests exemplars morts apareixien sovint en platges de la part sud del Delta de l'Ebre i molt especialment al Trabucador i a la Punta de la Banya. Però enguany s'han donat rescats també en d'altres zones, com ara el litoral d'Alcanar. La platja del Marjal i la de l'Estanyet han estat punts de localització de 3 exemplars, concretament els dies 2, 14 i 24 de juny.
Coneixes el cas de Ferran, el noi de 9 anys de Camarles a qui fa falta un elevador d'escala? Ferran necessita que l'ajudes. Recull tots els taps de plàstic i deposita'ls en algun dels punts de recollida del teu municipi. Per més informació, al mòbil 687-857-913. Col·labora, estem segurs que entre tots ho aconseguirem.
Aquest estiu anirem a la platja.
I a la piscina.
I al casal d'estiu.
I abans de marxar recollirem aliments i omplirem amagatzem d'una entitat benèfica.
Participa a la campanya La fam no fa vacances.
L'informatiu inútil.
Parlem ara de qüestions musicals i ho fem referint-nos als cursos d'estiu de l'Escola Municipal de Música de l'Ametlla de Mar. Aquest mes de juliol, l'Escola de Música Municipal ha preparat diversitat de cursos per als alumnes dels centres i també per a tothom que hi estigui interessat. Novament, des de la Cala Ràdio, ens ho explica Olga Tomàs.
Amb l'arribada de l'estiu, l'Escola de Música Municipal de l'Ametlla de Mar no fa vacances. Aquests dies està amb les audicions dels alumnes que acaben aquest dijous 27 de juliol. I d'altra banda, des de l'escola s'han preparat tot un seguit de propostes per a aquest mes de juliol per als alumnes del centre. Són totalment gratuïtes. A més, aquests cursos tenen com a objectiu obrir l'escola al poble i per això també els poden realitzar tots els que estiguin interessats, amb l'atractiu afegit de que són a uns preus assequibles. El programa d'activitats estiuenques comença amb una iniciativa innovadora, el curs Sons de l'Ametlla, que tindrà lloc de l'1 al 3 de juliol. Escoltem Fàtima Hidalgo, directora del centre.
Normalment fem cursos d'estiu d'unes quantes hores, acostumen a ser la continuació de lo que han fet a l'hivern, i enguany pues, els professors estan molt motivats. Han decidit fer altres activitats. Per exemple, tenim una activitat superinteressant que munta el professor de llenguatge, el Sebastià. Es diu Sons a l'Ametlla. Esta és molt, molt interessant perquè es farà de l'1 al 3 de juliol, de 10 a 1 i de 4 a 7, sense parar, els 3 dies. I els alumnes aniran pel poble recollint els sons del poble.
A més, de l'1 al 5 de juliol hi haurà el taller Va de Banda, que culmina el 5 de juliol amb l'actuació dels alumnes. També altres activitats previstes són el taller d'improvisació i creació col·lectiva, el 4 de juliol i el 5 de juliol. També hi haurà el taller d'ensemble de trompetes, el 3, el 4 i el 5 de juliol. Un altre curs que estarà destinat, en aquest cas sí, únicament moment als alumnes dels centres el curs de perfeccionament i treball de la música Dixie del 8 al 12 de juliol. Per als amants de la bateria, l'escola també ha creat el taller de bateria el 8, el 15 i el 31. Dins dels cursos d'estiu també hi ha lloc per al teatre i en concret el teatre musical amb l'obra Gris. El curs tindrà lloc el 22 i el 23 de juliol i el 24 està prevista l'actuació. El 9 i 12 de juliol de les 4 de la tarda a les 8 del vespre hi ha programat el taller de loteria de guitarra amb assistència d'un lutier professional. I d'altra banda, del 15 al 19 de juliol hi ha previstos diversos tallers, com és el cas del taller de dictat musical. A més, per als més petits també hi haurà tallers d'expressió corporal del 15 al 26 de juliol, uns cursos que seran per només 2 euros i que estaran destinats als alumnes de P3 a 6è. D'altra banda, també està previst el taller de creació musical del 22 al 26 de juliol. També l'escola ofereix la possibilitat de realitzar perfeccionament de la música de cambra amb el saxofon. I dins de la programació de l'escola també hi ha lloc per al curs de música tradicional amb gralles i timbals, que tindrà lloc al llarg del mes de juliol. A més, està prevista la xerrada sobre el manteniment i neteja dels instruments de vent fusta amb el luthier John Copen. I finalment, també realitzarà un curs de perfeccionament del fagot.
Gràcies, Olga, i continuem ara parlant de propostes de l'àmbit de la cultura. L'exposició Godall 125 anys de Carnavals arriba al Museu de la Galera. La mostra commemora la longevitat d'aquesta festa que identifica aquest petit municipi de la comarca del Montsià. L'exposició descobreix els elements que identifiquen i simbolitzen el Carnaval de Godall: la farina, les disfresses, els balls o la gastronomia, tal i com des de la Plana Ràdio i en la seva crònica d'avui ens explica Josep Roig.
Doncs sí, avui des de Santa Bàrbara us parlem de notícies que ens arriben de les veïnes localitats de Godall i la Galera, perquè des d'avui mateix, 27 de juny, i fins al 14 de juliol d'aquest 2013, el Museu de Terracota, que es troba ubicat als baixos de l'Ajuntament de la Galera, acollirà una exposició titulada Godall, 125 anys de Carnavals. Es tracta d'una exposició organitzada per l'Ajuntament de Godall amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona i que s'exposa, com diem, a partir d'avui mateix a la Galera. Aquest any, recordem, Godall ha commemorat els 125 anys d'existència d'aquesta festa que tant l'identifica i el representa. I l'Ajuntament de Godall ho ha volgut celebrar a través d'un seguit d'actes, celebracions i també a través d'aquesta exposició de caràcter itinerant que explica els orígens, la història i les peculiaritats d'aquesta festa del petit municipi de la comarca del Montsià. A través d'un seguit de plafons, amb imatges i textos, es descobreix l'origen més llunyà del Carnaval de Godall, que, com el de tots els carnavals que se celebren arreu de Catalunya, es troba en unes antigues festes paganes d'hivern, les festes romanes, les Saturnàlies i també les Matronàlies o Lupercàlies, totes elles celebrades al mes de febrer. L'exposició ens mostra com a Godall el Carnaval eren i són dies de celebració, de disbauxa, en què gairebé tots està permès. D'aquí un dels motius d'anar disfressat, a tapar-se la cara i salvaguardar l'anonimat. Amb tot, a través d'aquesta exposició descobrim aquells elements que identifiquen i simbolitzen el Carnaval de Godall: la farina, les disfresses, els balls, la gastronomia, etc. En definitiva, tot allò que forma part de la gran festa d'hivern que ha acompanyat aquest municipi durant 125 anys. No hem d'oblidar que les festes de Carnaval han estat prohibides moltes vegades al llarg de la història. Els qui manen han tingut por de les llibertats de paraula i d'obra que caracteritzen el període de Carnestoltes, així com també de la disbauxa, del trencament de l'ordre establert, etc. Un bon exemple d'aquestes prohibicions serien les que durant el franquisme van fer extingir gairebé a molts indrets aquesta festa del Carnaval. Godall, tot i això, va continuar amb la celebració, tot i que d'una manera una mica clandestina. Aquest fet la va convertir en únic a les Terres de l'Ebre. Recordem que l'horari del Museu Terracota per veure aquesta exposició sobre els 125 anys del Carnaval godallenc és de dimecres i divendres de les 9:30 a la 1:30 i els dissabtes, diumenges i festius de les 12 del migdia a les 2 de la tarda.
Gràcies, Josep. I acabem parlant avui del Consell Comarcal del Baix Ebre, que, juntament amb la Confederació de Comerç de Catalunya, ha presentat la campanya Oberts al Turisme al Baix Ebre, una campanya conjuntament realitzada entre l'ENS Comarcal i la Confederació de Comerç Catalana, que té la finalitat de donar a conèixer als turistes els trets característics i rellevants de la comarca del Baix Ebre i potenciar la llengua catalana com a element representatiu i identificatiu. En aquest sentit, el Consell Comarcal del Baix Ebre és la primera administració que signa aquest conveni i que adapta l'opuscle al territori. El fulletó cartó, que en breu estarà disponible als diferents punts d'informació turística de la comarca i als ajuntaments, combina els atractius turístics, culturals i històrics de la comarca, juntament amb el comerç i recomanacions per als turistes. Al mateix temps, també incorpora adreces i telèfons d'interès per als visitants del territori. El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, explicava que aquest opuscle s'enmarca en l'aposta decidida que realitza l'ens comarcal per tal de dinamitzar el turisme de la comarca i donar a conèixer, entre d'altres, els trets culturals, gastronòmics i històrics que la conformen. Per la seva banda, el president de la Confederació de Comerç de Catalunya, Pere Llorenç, volia agrair la col·laboració del Consell Comarcal per tal d'adaptar aquesta guia a la seva comarca. Per a Llorenç, aquesta campanya és rellevant, ja que informa els visitants de Catalunya quina és la identitat del nostre país, la nostra llengua i al mateix temps també indica una sèrie de recomanacions turístiques. Cal dir que aquesta campanya, Oberts al turisme del Baix Ebre, va ser presentada en el marc de la celebració de la tercera jornada de dinamització comercial organitzada per la Confederació de Comerç de Catalunya, un acte que va esdevindre una trobada per a l'intercanvi professional d'experiències i bones pràctiques que s'estan duent a terme a les associacions, els gremis i les unions de botiguers del comerç al detall català. La cloenda de la jornada va anar a càrrec del conseller d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Felip Puig.
Donades les circumstàncies econòmiques actuals, des de l'equip de govern de l'Ajuntament de l'Aldea considerem necessàries i adequades engegar totes i cadascuna d'aquelles accions que permetin incentivar l'activitat econòmica al nostre municipi. Per això l'Ajuntament de l'Aldea organitza la primera jornada de promoció econòmica. Aquesta jornada s'emmarca dins les accions del programa Estratègia l'Aldea 21. Estarà composada per diverses ponències i serà inaugurada pel secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya, el senyor Pere Torres i Grau. Hi intervindran el senyor Mariano Hernández, llicenciat en Dret i doctorat en Dret Patrimonial, el senyor Alfredo Curto i Josep Gràcia, empresaris del nostre municipi, el senyor Francesc Rosa, auditor de comptes, el senyor Josep Aragonès, coordinador tècnic de la candidatura Ebre Biosfera, el senyor Daniel Andreu Falcó, alcalde president. I la cloenda anirà a càrrec del senyor Juan Antonio Duro, catedràtic d'Economia del Departament d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili. Us esperem al Saló de Plens de l'Ajuntament de l'Aldea, dissabte 29 de juny a les 10 del matí. Estratègia l'Aldea 21, primera jornada de promoció econòmica. Dissabte 29 de juny. Us esperem a tots.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Doncs una tònica de cara a les pròximes hores caracteritzada per aquestes temperatures estables i pel domini del sol aquest migdia, però això sí, a diferència d'ahir, les nuvolades que puguin créixer a punts del Pirineu, Prepirineu i meitat nord de la serralada prelitoral poden tenir conseqüències en forma de ruixats moderats, sobretot pel que fa a l'àrea del Pirineu més oriental i també al voltant de les Guilleries, Montseny, Collsacabra, Cabra, comarques més pròximes. De cara a demà, situació semblant, tot i que algun ruixat que es pugui produir a la tarda seria ja menys important en aquest sector. Dissabte i diumenge, sol a moltes comarques, però a la costa i prelitoral central, intervals de núvols, alguna nuvolada al Pirineu, i tot això pendents d'un possible augment de la temperatura que començaríem a notar lleugerament diumenge i que la setmana vinent, amb el pas dels dies, es faria més accentuat.
Esperant que arribi aquest augment de les temperatures, arribem una jornada més al punt i final d'aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui, dijous 27 de juny, que, com cada dia, ha tingut el control i edició dels continguts que us ha parlat, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, simplement ens queda agrair-vos la vostra confiança per escollir una municipal de les Terres de l'Ebre, per informar-vos i recordar-vos que demà novament hi tornem a ser, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors. Bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.